Som Llaminers, amb Laia Coll i Marc Rodelles.
Hola a tots, ens tornem a trobar un cop més a Som Llaminers, l'espai dedicat a totes les persones llamineres. Avui parlarem d'una pregunta que segur que molts de nosaltres ens hem fet a casa i en Marc Rodelles, el pastisser, ens explicarà quina és la diferència que hi ha entre la xocolata i la trufa.
Aviam, normalment ja quan dius la paraula xocolata en una pastisseria ho entenem com a algo sòlid, algo que va en format tableta, i algo que, com a molt, si ho apliques a un pastís, serà en un bany i rebaixat amb una miqueta de grasa que podria ser mantega. D'aquesta manera, aplicaríem un bany de xocolata. Després tindríem el que és a l'interior, la pastís, que és una trufa. Després ja hem portat la xocolata amb un tant per cent, podria ser 50-50, de xocolata més crema de llet, que seria nata, i amb això portaríem a bullir i tindríem el que és la trufa. Després ho deixaríem refredar i ho faríem servir per fer interiors de pastissos, que ens aportaria bastant gust de xocolata, però seria més cremós. I quan diem un trufat, per exemple, ja hem agafat aquesta part de xocolata i l'hem aplicat amb nata muntada i rebaixem. Aquest tipus de trufat, si a la gent que no li tira molt la xocolata ni li tira molt la nata.
Referent als pastissos que deies, quan anem a comprar un pastís i comprem un pastís de xocolata i em porta a l'interior, estem menjant un pastís de xocolata i trufa.
Sí, aviam, és una miqueta complicat d'explicar, però bueno, sí que és veritat que si volguéssim fer un pastís sense aplicar aquesta nata, el que farien seria que quan cristal·litzés la xocolata no tindria les seves corbes de temperat i segurament s'hi apareixeria el fat bloom, que vol dir que la grassa de la xocolata surt amunt i després dona un aspecte blanc que no és agradable i després queda com molt sorrosa a la boca. I després, clar, si féssim aquest procés i ho apliquéssim en un pastís, el que passaria és que quedaria molt dur. I això ho pots fer servir si busques un element cruixent en aquell pastís. Si no, fer un pastís xocolata-xocolata, sense portar-hi res més, és massa dur com per menjar-te'l tot.
Canviem ara una mica de tema, però sense deixar la xocolata. Com es conserva la xocolata? L'hem de ficar a la nevera, l'hem de deixar fora, dintre un armari?
Aviam, el paràmetre que faig servir a la pastisseria és de 15-18 graus i després li controlem l'humitat, també, de 50-60. És difícil que a casa puguem mantindre això, però, per exemple, si ho tinguéssim a temperatura ambient, a dins de l'armari on hi puguis tindre diferents tipus d'elements de cuina, com la farina o coses així, tu ja li estàs donant el que és una miqueta, unes temperatures, una constant. Sí que és veritat que s'ha de vigilar, per exemple, hi ha gent que ho posen a la nevera. Jo no sóc partidari. No vol dir que no ho facin, que tothom pot fer el que vulgui, però sí que és veritat que quan ho treus de la nevera deixa anar una humitat que perd la xocolata, per mi perd moltes propietats, inclús de gust, com de l'hora de consumir-la a la boca és com més pastós i a mi no m'acaba d'agradar. O sigui, no us recomano ni congelar-la ni posar-la a la nevera. Poder a l'estiu, el mes aquest d'agost, més val? Bueno, jo no li poso, sempre trobo un raconet que es manté bé.
Quan sabem quan una xocolata està caducada?
Les xocolates contenen molt poca aigua i tenen molta llarga durada i segurament ens podrien guiar per la fetge de caducitat, però si ja heu tirat a l'envoltori, segurament al cap d'un any encara te la podries menjar. Hauria patit diferents canvis bruts de temperatura de les quatre estacions, però sí que és veritat que t'ho podries menjar i no et passaria res. Segurament el que és també seria més sorrenc a la boca. Si ha arribat a donar-se el cas de que per la calor s'hagi ranciat la mantega de cacau, doncs notaries poder aquest toc de ranci, que ja és recomanable deixar-ho de menjar si notes això. Que sí que és veritat és que tindrien que ser més llaminers i que no ens durés un any sencer.
Has parlat de les xocolates comercials, però què passa quan comprem una xocolata a la pastisseria, per exemple, a les Mones, que hi ha molta, molta xocolata, i acaben voltant per casa un mes, dos, potser tres. Com ho sabem si està caducat o no?
Val, en principi, en 2-3 mesos, si surt de la pastisseria de les Mones, jo parlo sempre de pastisseries petites, obradors petits, que és el que acabo coneixent més. segurament la nostra producció, dintre de tot, és limitada per espai, per hores, per plantilla. Aleshores, el que té és que saps que és una xocolata que 3, 4, 5 mesos segurament te'ls passarà sense cap problema. Vull dir, inclús és el que et dic, després d'això un any, encara que ja és el que dic, que al cap d'un any ja tindrien que haver buscat, si no t'agrada menjar-te-la d'aquella manera, perquè d'allò, pues, durant aquesta època, passat la Pasqua, pues, seria interessant que féssiu moltes recetes en xocolata.
Mm-hmm. Bueno, ens les aniràs explicant i ja les anirem fent a casa.
Sí, jo per mi cap problema.
Aquest any haurem de comprar moltes mones per fer les receptes. Sí. Doncs fins aquí a l'espai d'avui de Som Llaminers, i més endavant tornarem a trobar un espai per parlar de la xocolata, perquè és ben bé un món amb infinitat de coses i infinitat d'aplicacions. Ens tornem a trobar en un altre moment.